Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, avui comença la Festa Major de Sant Cugat amb el seguici que està previst aquest dijous 26 de juny a les 7 de la tarda i que donarà el tret de sortida a 4 dies de rauxa a la ciutat, en els quals la cultura popular, la música, la gastronomia i l'esport s'escamparan per la ciutat. El correfoc, el concurs de rossos, el ball del Pagal i Joan i els concerts de la Ludwig Band, al·lèrgiques al pol·len i fades, entre d'altres, són alguns dels actes destacats enguany. Recordin que a la web de Cugat Media podran trobar totes les activitats de la Festa Major, tant la programació per dies, per dijous, divendres, dissabte i diumenge, com les activitats temàtiques, les activitats musicals, les esportives, les adreçades a un públic més familiar i les propostes gastronòmiques de la Festa Major. Tot plegat en un ambient de molta calor, i és que aquesta calor excessiva i sostinguda augmenta la mortalitat i els problemes de salut, especialment entre la gent gran, els nadons i les persones amb malalties cròniques o amb pocs recursos. És per això que l'Ajuntament de Sant Cugat s'ha sumat a la xarxa metropolitana de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona amb 21 refugis climàtics al municipi. El llistat d'aquests refugis i el mapa d'on es troben el poden trobar a la nostra web, a www.cugat.cat. I més d'una vintena d'entitats i col·lectius de Sant Cugat s'han unit sota la plataforma Cultura al carrer per denunciar la creixent burocratització i les restriccions municipals que dificulten l'accés a activitats a l'espai públic. La plataforma ha impulsat un manifest que defensa l'ús dels carrers per a la cultura i la comunitat i que rebutja la transformació, diuen, dels les carrers i de les places en aparadors. Aquest moviment sorgeix després que en els darrers mesos les entitats hagin tingut dificultats per dur a terme la seva activitat de manera aparentment arbitrària, segons asseguren en el manifest. I la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha confirmat quins són els arranjaments prioritaris de cara al 2026. La coberta de la graderia del camp de futbol de l'ESEM de Can Magí, una instal·lació que utilitza la penya blaugrana Sant Cugat, s'encabiria dins dels pressupostos participatius. L'altre arranjament que es duria a terme amb el nou any seria el canvi de gespa al campo de la Guinardera.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry, anything. Anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment.
The lights on the lady in tights,
or the bride with the guy on the side,
or the ball where she gives
them all. That's entertainer. Bon dia, passa ben 4 minuts de les 12 del migdia, és dijous i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui no faig humilia perquè tinc 3 convidats, una per telèfon que començarem de seguida i dos que vindran presencialment, i per tant el primer és el primer. I comencem per parlar amb una persona doncs, que està dedicada... Havia estat també treballant en aquest programa, els dos primers programes de Molta Comèdia, que és la Gisela Figueres. La Gisela Figueres és una actriu, és una persona que a més té un personatge transcendental a Sant Cugat, que és el senyor Isabel. I ara en parlarem per una altra cosa, i espero que la tinguem ja... Ja la tenim. Gisela Figueres, bon dia.
Bon dia, Eduard.
Com estàs, tu? Com està tot? Per cert, abans que m'oblidi, sobretot, dona-li records quan la vegis a l'Isabel, eh?
Ah, sí, de part teva. Sí, sí, sí. No pateixis que...
No, jo t'ho dic perquè fa temps que no la veig. I dic, home, primer de tot, doncs que me n'en recordi, perquè aquesta bona senyora deu tenir uns anyets ja.
Ja li diré de part teva, però ella té un esperit jove, que ja ho saps, i sempre està en forma.
No, t'ho dic això perquè, clar, hem de parlar d'una cosa que és una companyia de teatre, que és la Còmic Llar,
sí.
I que és precisament de la Llar d'Avis. I he pensat, home, sí, potser la senyora Isabel també està allà a la Llar d'Avis.
Sí, de vegades sí, de vegades bé. Sí,
de vegades sí, bé, sí. Veus? Ja m'ho imaginava.
A veure, però a Còmic Llar no, que no hi és.
A Còmic Llar no.
No hi és.
Escolta'm, hi ha una cosa molt interessant del que volia preguntar-te, i és que parleu d'estrenes mundials.
Bueno, tot el que fem a Còmic Llar és sempre una estrena, perquè sempre són propostes fetes molt a mida i molt que... bueno, per passar-nos-ho bé, perquè totes les actrius, que majoritàriament són dones, però ja tenim un home, doncs se sentin còmodes amb el text, amb la proposta, i vaja, que tregui el millor de les seves capacitats al final.
Pues que ara aneu amb una cosa, que és el que estrenareu precisament avui.
Sí, sí. Avui, bueno, estrenem Llar i Cel, que és com una versió pròpia del gran musical referent català, que és Mar i Cel. Però vaja, és una cosa inspirada en aquest musical, però amb el nostre segell particular de diversió, de barreja i de posar les coses una mica potes en l'aire, que és el que ens agrada fer.
Llavors això, hem de pensar que aquí hi ha una creadora, que en aquest cas suposo que ets tu, que és la creadora d'aquesta adaptació.
Sí, sí, sí. Bé, jo no diria ni que és una adaptació, perquè clar, és una inspiració en Mar i Cel, en el sentit, doncs, que intentem fer un espectacle que sí, que té aquestes arrels, no?, d'aquesta cosa de la mar, dels pirates, de les referències de les cristianes i els pirates, però... i aleshores incorporant algun número musical, que és això el que volíem fer, no?, i bé, aleshores sí que inspirat en això, doncs jo he escrit un text i l'he adaptat una mica, doncs això, a cada singularitat de cada actriu, a les capacitats i per treure una mica el millor del grup i de cadascuna.
És curiós, a Gisela, com amb totes, on caia bé tot, sempre hi ha més dones que homes.
Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tenim un home, el Toni, d'aquí, doncs l'aplaudeixo perquè és molt valent, també, perquè està allà envoltat de dones amb caràcter, fortes, molt emprenedores, i ell és un home que, escolta, a les ordenes. Però, sí, jo crec que no és només en el teatre, Vaja,
no.
A partir de certa edat, i en segon quins sectors, no?, i especialment, doncs, aquestes coses de caire cultural, artístic, dones, els homes, no sé, no s'atreveixen o estan més amagats o... no ho sé, és curiós, però vaja, que gran part de tot aquest circuit i de l'economia de segons quins sectors és mantingut per la presència aquesta femenina, no?, que les dones estan molt més actives i s'apunten a tot.
Bueno, deu ser en principi perquè també n'hi ha més que duren més anys.
Bueno, també és veritat.
Però vaja, al marge d'això és el que dius, és que a l'hora de fer els clubs de lectura, per exemple, sí, per dir una cosa més, doncs sempre és el mateix, o sigui, hi ha el 90%, per no dir el 95%, són dones.
Sí, és així, però bueno... Nosaltres tenim la porta oberta per tothom, òbviament, i alguna vegada, i fins i tot quan estrenem, no?, doncs sempre animem el públic que s'apunti, la gent, a veure si ens ve, doncs, una mica més de paritat, en aquest cas, hauria de ser paritat masculina, però bé, de moment la cosa la tenim així, som una companyia, em sembla que crec que són ara 8 o 9, més el Toni, i bé, ja és la quarta o la cinquena proposta que fem, des de que, bueno, que jo estic una mica al capdavant, I bé, jo només tinc elogis per elles, perquè fan un esforç gran de memorització, de fins i tot d'això, de coreografies, i en aquest cas també algunes de les cançons cantades per elles mateixes, doncs mira, les van venir a gravar aquí en aquesta casa, a Cugat.cat, Cugat Mèdia, vaja, que sí. ens va facilitar el tècnic i l'estudi per poder gravar les cançons i que no hagin d'estar tan pendent de cantar-les en directe, no?
Molt bé. Bueno, doncs escolta'm, aquesta representació, com deia, es farà avui, dia 26, a
correcte,
les 6 de la tarda.
Això,
l'entrada,
evidentment,
és lliure.
Entrada lliure. Si voleu veure, doncs, el talent teatral de la nostra gent gran, doncs veniu cap a Còmic Llar i res, i gaudireu d'aquesta versió de Maricel que ens l'hem fet nostra i que també farà disfrutar el públic, segur.
Molt bé, doncs Gisela, que vagi
moltes
tot molt
gràcies.
Bé, que vagi tot molt
gràcies.
Bé, i ja digue-li, records a la Isabel com la vegis.
De part teva, de part de tots els oients, i una abraçada.
Molts petons.
Adéu, petons.
Adéu. Heu escoltat en aquest moment l'obertura de la Norma de Bellini, perquè serà una de les peces que s'interpretarà aquest dijous vinent, dia 3 de juliol, en un espai que jo diria que mai s'havia fet una cosa com aquesta, almenys d'aquesta envergadura i tal com està presentat. I per parlar-ne tenim aquí en Josep Ferrer, director artístic de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Molt content que estiguis aquí.
Jo mateix.
Sí, i a més perquè realment hem de parlar d'una cosa que, a part d'un aspecte importantíssim, que és la commemoració del 35è aniversari de l'orquestra, que déu-n'hi-do, a part d'això, és un acte nou.
Bé, això la idea va sortir al final d'un concert. El Salvador Brutons, el director titular, va comentar: escolta, més que tot arreu del món es fan aquest tipus de concerts, ahir teniu el monestir, i havia l'alcalde ja dir, això s'ha de... Teniu que fer un concert a l'aire lliure, obert a tothom, d'aquells multitudinaris, la gent s'ho passaria de conya perquè farien músiques variades, músiques combinarien una soprano, música catalana, música d'òpera, o sigui, allò que la gent s'ho passa tan bé, i bé, va començar així la cosa, es vam anar animant i al final, doncs mira, ens hem tirat tots a la piscina, començant per l'Ajuntament i acabant per l'orquestra, doncs tots han fet un esforç enorme perquè aquest dia 3 de juliol, que és un dijous, davant de la plaça del monestir hi hagi un escenari gegant, perquè clar, l'orquestra és molt gran, i que darrere d'aquest escenari hi ha el rosetó del monestir, i tota la plaça, 1.500 cadires, d'entrada gratuïta per tothom, i que la gent ho passarà molt bé, perquè realment ve de gust, en una nit d'estiu, doncs, escoltar música, bona música, i fer una mica de poble, no, també?
Ja heu parlat amb les terrasses dels bars?
Ostres, aquest tema, la veritat, que em sembla que se'ns escapa, que no sabem, suposo que
n'hi ha. Jo t'ho dic de Josep, que ens coneixem de fa molts anys, i jo el primer que vaig pensar, de seguida, quan vaig veure l'anunci del concert, que em va semblar fantàstic, perquè, a més, veus que hi ha ciutats alemanyes, austríques, sí, etcètera, sí. Que això ho fa molt, sí. I a França, aquests concerts d'aire lliure, multitudinaris, amb 2-3 mil persones, etcètera, sí. I de seguida vaig pensar en les terrasses. Que dic, vaig pensar... Hi haurà aquesta...
A veure, la veritat és que amb acústic, directe, amb acústic seria una mica problemàtic, però pensem que també hi ha sonorització. Així, en un concert a l'aire lliure, com és aquest, obert completament als quatre vents, doncs necessitem una mica de reforç, que s'ha de fer molt discretament, amb molta cura, perquè se senti bé, però hi haurà una mica de sonorització, per tant, jo crec que hi haurà una presència sonora important, que no serà com un grup de rock, però serà present, i per tant jo crec que la gent, no sé, per respecte o per...
Esperem-ho, perquè la veritat és que jo trobo a vegades que la... aquest ús de l'espai públic que es reclama i em sembla que està molt bé, a vegades es dispara, no? I a vegades hi ha moments que penses, home, sí, tens dret a aquest espai, però tens un respecte a la vegada per segons quines coses estan fent en aquell moment, no? O per segons qui passi per aquell lloc, perquè això és molt...
Bueno, però l'important és que la gent que vingui s'ho passarà molt bé, que és un concert, és un concert per tothom, hi haurà una orquestra extraordinària davant i un marc que és únic al món, vull dir, darrere del monestir, davant del monestir, veure el rosetó darrere, vull dir que serà un espectacle.
I a més teniu una competència, teniu la companyia d'una cantant, la
Begoña Alberdi. Es va... A veure, jo la conec de fa molts anys. L'altre dia li deia, escolta'm, dic, és una mica trist que tu, que has fet mils de coses, has cantat els millors teatres del món, però de la veritat a tot arreu, sí, és que ha sigut una passada, a Liceu no sé quantes vegades, però a tot el món, que la gent et coneixi perquè va sortir un programa de televisió, perquè eres la soprano que cantava al pati d'allò de l'Eixample quan hi havia el Covid, no? I després un reportatge que li van fer. Dic, està bé, no? Però tenia que conèixer per la teva carrera, no per aquesta anècdota. Diu, passa això mateix que dius tu. Però bueno, l'important no és l'anècdota, sinó és que és una gran soprano, una grandíssima soprano, i ens acompanyarà en aquest concert, doncs, fent unes àries d'òpera, d'aquestes Omio Babino Caro, aquest tipus d'àries que són molt agradables, molt fresques, molt comunicatives, i després alguna cosa en català també, cançó, música catalana.
Hi ha dos parts, no? La primera part que seria aquesta que dius...
Són dos parts, però que de fet seran juntes, perquè han sentit que a les 11 s'ha d'acabar el concert, perquè per un problema de que la nit no pot haver actes a l'espai públic, i per tant ho farem pràcticament seguit. Començarem a 9:45 i anem tirant fins al final.
Per aquí ve, com deies tu, per exemple, la Norma de Bernini, que dèiem aquí, l'Ària de les Joies de Faust, de Charles Gounod, per l'Odi de la Tragèdia de l'Emili, de Giacomo Puccini, Humil Día Veremo, home, podia fallar, amb Butterfly, evidentment, i el Farandolo, la Lesian. I penso que és molt interessant aquest homenatge a la memòria de Conxita Badia.
Sí, perquè aquest any Conxita Badia va ser, per dir-ho d'alguna manera senzilla, la soprano del Pau Casals. Quan el Pau Casals estava assajant la novena sinfonia de Beethoven, la soprano era la Conxita Badia, i en aquell moment va esclatar la guerra, i el Pau Casals va tallar l'assaig, va dir, escolteu, nois, passa això, No sé si es tornarem a veure, ja veurem, i van acabar. Però és que la Conxita Badia, a part d'això, era la gran soprano del moment, i va morir fa 50 anys. Era amiga de tot, de tots els grans compositors, i era realment una persona important. I aquest any, la Generalitat ha fet que el 2025 sigui l'any del 50 aniversari, per tant, any dedicat a Conxita Badia. I nosaltres sempre ens apuntem a aquest tipus de coses i ens diuen, home, podem col·laborar, no? Llavors, el Salvador, la Conxita Badia, a part d'una gran soprano, perdó, també escrivia cançons. Llavors, el Salvador ha agafat 3 o 4 cançons de la Conxita Badia, que eren per piano i veu, i diu, mira, ja faré una orquestració, vol dir que faré una nova versió d'aquestes cançons, respectant la melodia però canviant l'acompanyament, per orquestra. Llavors, d'aquestes 3 cançons, ha fet una única obra, fent unes transicions, molt bonica. El Salvador té la mà trencada amb escriure tota la vida. I aleshores, doncs, aquesta versió nova de música de la Conxita Badia és la que estrenarem en aquest concert, precisament. Serà un detall que durarà molt pocs minuts, però vull dir, així també col·laborem a la difusió d'aquesta soprano.
Amb el tema que tu parlaves abans de l'altre cantant que actuarà, doncs en el cas de la Conxita Badia passa exactament el mateix.
Igual,
sí, és una persona que tenia una projecció internacional, igual acompanyada per aquella pianista que ara no me'n recordaré el nom, que també va estar mundialment reconeguda, i en canvi a l'hora de la veritat resulta que passa el temps i...
Que, sí, amb el franquisme, ser artista català era motiu d'estar poc promocionat, també.
Segurament. Però jo penso que hi ha un tema també de projecció del propi grup musical, de la pròpia música, dels propis professionals que són de la música. Per exemple, a la segona part hi ha una peça que em sembla una cosa... Clar, una sardana, perdoneu, la sardana de Juli Garreta és algo més que una sardana en el sentit estricte de la paraula.
Sí. Mira, Strauss va passar per Barcelona, i el gran Strauss, Richard Strauss, i va sentir música per cobla. I va dir, ostres, es va quedar al·lucinat. I va dir, això què és això? Diu, això és una sardana i és d'un compositor que es diu Juli Garreta. I ella, vull més Garreta, perquè és que no entenia com ell, que era un gran compositor, no coneixés aquesta música tan extraordinària del Juli Garreta, que per cert era molt autodidacta i que va fer...
Era el farmacèutic de Sant Feliu de Guíxols.
I aquesta música posa la pell de gallina a tothom, i tothom l'ha escoltada. Ara em posaré a cantar, però tothom ho sent i agradarà moltíssim, i la versió d'orquestral és molt potent.
O sigui, és una segona part, com aquest, bueno, una segona part, com deies tu, ja no serà segona part, sinó serà la continuïtat, perquè hi ha tota una sèrie de música molt representativa i a molt nivell.
Sí.
I, per tant, esperem que efectivament arribi a tothom i que no tingui cap més problema. Parlant d'això, de 35 anys, Josep, quan va fer el primer concert a l'església de Sant Pere del Monestir...
Sí.
Tenies...
No,
tu pensaves...
Nosaltres vam plantejar...
Pensaves en algo?
No, nosaltres vam plantejar, vam dir... Al moment de començar, amb la Flora, vam dir, mira, escolta'm, això és, teòricament és impossible. O sigui, això morirà, perquè és impossible que això duri, perquè no tenim ni un suport institucional, ni suport de cap banc, ni tenim famílies amb molts diners, vull dir, per tant, això... I segur que durarà o un any o màxim 3 anys. Quan passi això, pensem... que no serà un fracàs, que serà un èxit bé durant 2 o 3 anys. Vull dir, però assumim-ho, perquè quan passi no ens quedem frustrats. Bé, i hem anat fent, i hem passat 35, i dius, ostres, com ha sigut això? Bueno, no sé, vull dir que la idea mai ha sigut pensant en un futur esplendorós, sempre ha sigut de dir, anem a fer les coses bé, anem a fer el proper concert, el millor possible, i anem a tenir els millors músics possibles. I així, mica en mica, ha sortit una mica, perquè la gent s'ho ha cregut, perquè els músics s'ho han cregut, i perquè el públic també s'ho ha cregut, perquè el públic, clar, nosaltres, si no tinguéssim el públic com plena el Teatre Auditori amb els nostres concerts sempre, no estaríem aquí. Vull dir que és important que aquesta confiança que hem aconseguit que la gent tingui amb l'orquestra.
Jo penso que hi ha una cosa que s'ha de dir, i que tu no ho diràs possiblement per modèstia, i és que vosaltres heu fet, a més, molta feina fora. Heu treballat molt. Jo us he vist, per exemple, fent sarsuela.
Sí.
A Barcelona. Us he vist al Palau de la Música. Mm. Us he vist. Per tant, vol dir que, sí, sí, que hi ha una acció que, a més, aquesta qualificació de l'orquestra, sí, en diverses categories, no?
Sí, sí.
En tres categories, no? Més o menys de les orquestres, i per arribar a aquest punt...
Mira, nosaltres som... Sí, és veritat, nosaltres hem fet més concerts a fora que a Sant Cugat, això és veritat. La gent es pensava que potser érem una orquestra local, que fèiem quatre concerts... No, hem actuat més a fora, eh? I això, bé, bueno, no sé, no sé què volia dir ara...
No, que és el resultat d'una feina, el resultat d'un esforç.
I això del nivell, a veure, nosaltres, un dels objectius d'aquest concert del dia 3 de juliol, al vespre, davant del monestir, és que tothom sàpiga que existeix l'orquestra. És com si vas a Girona i algú no sabés que tenen un equip de futbol de primera divisió. Segur que tothom ho sabrà. Doncs nosaltres aquí a Sant Cugat, ja, l'orquestra Sant Cugat és de primera divisió, però primera divisió absoluta. Vull dir que tenim músics professionals absolutament de primer nivell, igual que la ciutat de Barcelona, igual que les altres orquestres que anem partint al mercat, perquè a Catalunya hi ha ciutat de Barcelona i Liceu, que són, diguem-ne, pròpies de l'espai que ocupen, no? Llavors n'hi ha tres que tenen activitat continuada a tot Catalunya, que és la Simfònica del Vallès, la Schubert i nosaltres, i després hi ha orquestres que es munten i altres munten o s'amplien i tal, per coses més concretes. Vull dir, nosaltres estem a dalt de tot, estem a dalt de tot, i possiblement hi hagi gent que per el que sigui, perquè que no va al Teatre Auditori, perquè no coneix, doncs que no ho coneixi. I un dels motius d'aquest concert que nosaltres vam dir, ens tirem a la piscina perquè volem que tota la ciutadania de Sant Cugat sàpiga que hi ha una orquestra i que si ve els concerts s'ho passarà bé.
Molt bé, Josep, doncs escolta'm, repetim-ho, el dia 3, dijous vinent, a les 9 i mitja, a les 21:30, a mi m'agrada més dir a les 9 i mitja, de la nit.
Però s'ha dit 9:45, em sembla.
9:45, sí, sí, també, 9:45. Tens... Doncs si va aquest concert a la plaça...
Del monestir.
Del monestir, i amb un repertori que serà, està escollit perquè tothom en pugui gaudir. Mm-hmm. Esperem que sigui així i esperem que se soni molt bé.
I amb entrada gratuïta.
I amb entrada gratuïta, no? Recordem-ho. Vols dir que s'hi ha d'anar molt aviat per poder arribar a seure?
Home, jo recomano que es vagi amb una mica de temps per agafar un lloc, per seure en un lloc bo.
Molt bé, Josep, doncs endavant amb l'orquestra. Seguim.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito i Doña Urraca i en Carpanta i Barbasul i Frankenstein i l'home llop i el comte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix, i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charoló, senyor Belix, en Pinocho ve amb la Monyos agafada del bracet, i a la dona que ven globus a la família Ulissens. I el capitán Trueno en
estàvem escoltant aquí a l'estudi aquesta cançó fantàstica, fantàstica. Qualsevol nit pot sortir el sol, que en Jaume Sisa ens va fer fa molts anys, i els una i dues generacions sobretot ens ha quedat molt a dintre. I a veure, no pararem ara, no pararem d'això amb el nostre convidat, que és en Xavier Fornells.
Però podríem parlar-ne, perquè a la meva família les generacions dels meus nens també ja la tenen incorporada.
Què dius?
Sí, home, sí, són cançons que es canten a totes les celebracions i els nens hi participen.
Ah, això està molt bé, tu.
Jo crec que va fer una aportació no només per al tema infantil en general, perquè aquesta cançó té totes les lectures, i jugar amb els ninots de la infància del Sisa també són els ninots d'una generació, però els nous els poden substituir, però al final
el sentit és el que val,
sentit,
no?
És el que el compta, el que i val. La melodia i...
El tenim aquí en Xavier Fornells per una raó molt concreta, i és que la setmana passada vàrem tenir aquí amb nosaltres també el president de la Unió, David Pujol, i el de producció, en Joanca Busquets, i venien, van venir per parlar d'aquest model de gestió del Teatre de la Unió de la Sala de Calvi, que es va presentar al Consell de Cultura de fa dues setmanes, i jo volia ampliar aquesta informació perquè ells van fer la seva manifestació a partir de d'aquest Consell de Cultura i de la presentació d'aquest model de gestió, i en aquest cas Xavier Fornells és una persona que ha estat des del principi, des de sempre, jo diria que podríem dir 14 anys enrere.
Sí, des de que es va sorgir o es va aflorar la crisi de la Unió Econòmica i física, les dues alhora. De fet, acabava, en aquell moment era director de serveis a les persones amb la Mercè Conesa, que era l'alcaldessa. Perdoneu la veu, que està una miqueta flautada, però és que tinc un problema respiratori avui i no sono normal, diguéssim. Jo me noto...
Jo sé que ets en Xavier Fornells,
no jo,
que és el que es tracta, no et preocupis.
Que no enganyo. No, doncs pues, això va passar aquella època. Bueno, es va veure la problemàtica de tot, es van buscar solucions, es va buscar un acord polític global amb totes les forces polítiques, dirigits per els cossos habilitats, tant la intervenció com la Secretaria General de l'Ajuntament, i es va anar afrontant el que anàvem trobant i descobrint, perquè la nova Junta va anar aflorant situacions de juntes anteriors que no hi havia ni actes, bueno, o sigui, hi havia tot una... Allà l'any 2000, etc., va haver-hi una junta que no sé si va arribar a existir o només hi havia un president, que ja no hi és, I bueno, en aquell moment va ser complex, es va buscar les millors solucions, la primera solucionar o tancar tot el tema econòmic i jurídic, també teníem molts temes jurídics complexos que es van anar desfent, i després es va fer una anàlisi de l'equipament, de com estava, i els tècnics van dir que estava pràcticament en runes, que es podien salvar algunes parts, però que no... I després hi va haver un gran debat a l'Ajuntament en aquell moment, en aquest 2010-2011, sobre què passava amb aquella peça al mig de la ciutat de 3.000 metres quadrats, no? I hi ha una idea antiga de convertir-ho en un centre comercial que es mantenia, hi havia un sector del govern que ho veia d'aquesta manera, però la Mercè, l'alcaldessa, en aquell moment també va valorar la importància de mantenir 3.000 metres quadrats al mateix centre de la ciutat, i el fet de que era l'equipament cultural més antic de la ciutat. 120 anys en aquell moment eren els de la Unió, han passat, no, 110 anys devia ser, no? I que això no podia desaparèixer, i bueno, al final aquesta opció va ser la que va guanyar. Es va decidir posar en marxa una comissió mixta amb la Unió, que no va parar de treballar durant 6 anys i que va treballar molt bé i a tota velocitat. Bueno, primer tota aquesta fase de reorganització de tot, i després ja de plantejar un nou equipament com havia de ser, i es va anar a un concurs, va guanyar una candidatura d'aquest concurs. Després jo ja vaig marxar perquè vaig anar a viure als Estats Units i no estava aquí, però continuava seguint-ho, i es va començar a construir el nou teatre, el nou equipament, tot.
Però la constitució del consorci sí que hi estaves.
Sí, la constitució estava, es va constituir el consorci.
Estava Mercè Conesa, sí, com a alcaldessa,
sí, 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 sí,
després
sí.
Hi havia el Xavier Escura com a regidor de Cultura,
sí, sí, sí,
i tu,
com a director.
I tu.
No, però el consorci era una idea molt... Bueno, jo crec que era la millor idea que hi havia, de funcionar en el sentit de que l'entitat no desapareixia, i que pensant en l'aportació que feia, que al final era el solar que era propietat seva, perquè l'edifici ja no es podia comptar, i l'Ajuntament aportava tota l'obra, el percentatge és 80-20, pues, sobre això es va basar el senyor Rigaud, aleshores secretari general de l'Ajuntament, per fer els estatuts d'aquest consorci amb unes prerrogatives, etc. I es va treballar en aquesta fórmula que va entrar, i també per buscant la màxima unanimitat política de la ciutat que va existir, no? Tot això va funcionar fins que va arribar un nou, es va jubilar el secretari general, i la nova secretari general no ho va veure bé, i va iniciar un procés de dissoldre el consorci, que de fet s'ha dissolt jurídicament però no econòmicament, però perquè porta un delay, un retard de 4 anys o 3 anys i mig o 4, que no sé per què, però no s'ha... Bueno, sí que sé per què, senzillament perquè no s'ha fet. Vull dir, era agafar els números i tancar-los. Ara s'agafen els números del 22 i s'intenten tancar, i encara no hi ha acord sobre que hi ha una discussió oberta, però això s'ha començat ara. Vull dir, els anys anteriors no sé per què no s'ha fet, no, jo tampoc hi era.
El problema, tal com apuntes, és que han anat passant els anys per diferents raons. Aquesta manifestació de, en aquest cas, la secretària, que va dir que aquest consorci no era viable, i com a tal com no era viable, doncs a partir d'aquí el va dissoldre.
Sí, sí,
va dissoldre. Hi ha un problema que penso que es posa amb això, que és per part d'un funcionariat estatal, que seria intervenció i secretaria, doncs, hi ha hagut el canvi també de la llei que fa que qualsevol cosa que es pugui passar afecta el seu patrimoni personal, doncs es donen situacions com aquesta on la manifestació o la decisió d'aquest funcionari pesa més que la decisió del propi Ajuntament.
Bé, jo crec que sempre ha estat així. No és d'ara, que pugui tenir repercussions econòmiques.
Tant com ara?
Jo crec que són similars a les d'abans. No, el que ha canviat és que abans el polític ho discutia. O sigui, sentava el secretari i l'interventor i hi havia discussions que duraven i duraven fins que es buscava una sortida. Ara potser no es discuteixen. Ja està. I aquest és un tarannà polític que s'inicia doncs, en un moment determinat i que continua més o menys similar. No sé.
Diguem que jurídicament, segons es va explicar precisament en aquest document, hi ha pendents la proposta de liquidació econòmica el 23-24, l'atorgament de l'escriptura de declaració d'obra nova i divisió de la propietat horitzontal, l'assabentament de la comunitat de propietaris davant de la notaria i la resolució del litigi actual com els antics arrendataris del Bar de la Unió, que serien quatre punts. I, de fet, jo sembla des de fora, m'hi entro des de fora, que l'únic problema que hi ha, a part d'aquesta queixitat...
Aquests quatre punts ja hi eren fa cinc anys.
Ah, exacte.
I jo he tornat fa cinc mesos i tornen a estar allà mateix, no s'han tancat.
I llavors ja només per part de la companyia doncs, Iberdrola, que és la que ha de contractar...
Això és un tema d'obres que s'acabarà un dia o l'altre. No trigarà, pot trigar tres mesos
però
més.
Però necessita, Iberdrola necessita un propietari que li signi el contracte.
No, un propietari.
Qui
li signaràs, qui li ha encarregat les obres.
Sí, en aquest sentit no creus
no
que hi hagi
cap problema. Qui li ha encarregat les obres?
Sí, ja sí.
Qui li ha pagat fins ara? O qui ha pagat tot fins ara? Doncs l'Ajuntament. No té cap discussió, això.
Bueno, hi ha una de dintre del document, una part que m'interessa molt comentar, d'objecte que diu, n'hi ha diversos, però jo he assenyalat un, que és tenir per finalitat la difusió artística amateur i professional, el suport a la creació i la formació escènica.
Sí,
és fonamental
sí,
des del punt de vista...
Pensem que sí. I això, de fet, va haver-hi una discussió no sé, fa un any o un any i mig amb una entrevista a la directora del Teatre Auditori quan va parlar de que li creia que fos la sala B, que va ser molt contestada, no des de fora, també des de fora, però també des de dins, en el sentit de que la idea de la Unió era aquesta altra. I penso que ara els acords que s'han pres en aquesta fase d'aquest mandat estan més en aquesta línia que no pas en aquesta altra. Vull dir que quan es va presentar en el Consell de Cultura precisament la gestió de la programació és una gestió pensada en la producció local, per tant la creació local, pensada en la intervenció de les taules del Consell de Cultura, tant de teatre, de música, de dansa, etc. Totes elles hi participen.
Que és la creació d'aquesta comissió artística.
Que és la comissió, sí, sí, i on han d'intervenir, però també amb el paper de la mateixa Unió, donada que la Unió té set seccions que ho toquen tot, o sigui que, per tant, i també són els veïns, i per tant tenia tot el sentit que també estiguessin en aquesta comissió, i després tècnics municipals. No em sembla que això, penso que és precisament una visió comunitària, que he sentit que és el que reclama, dic, no sé què vol dir comunitari, però si vol dir alguna cosa, s'assembla això que s'ha escrit, no? Perquè si no és això, no sé què seria. I aquí vol dir fer partíceps a tots els representants d'aquestes entitats de Sant Cugat que s'engloben a l'entorn de la música,
la dansa,
el teatre, que són els usuaris habituals, no vull dir que després facin coses literàries, etc. No? Però seran els seus usuaris que determinaran la seva programació conjuntament amb l'Ajuntament. L'Ajuntament... és, per definició, és comunitari. Vull dir, és que no, és la comunitat de Sant Cugat representada per un govern que té una majoria i una oposició que té una minoria. Les discussions entre l'oposició i la majoria, el 70% es pacten pràcticament totes. Vull dir que els acords solen ser bastant globals. No crec que hi hagi un gran problema aquí. En realitat no sé on està el problema. O no l'acabo d'entendre o no me l'acaben d'explicar, perquè a mi em sembla que està en la línia molt oposada a que fos un teatre dependent de l'altre teatre, que és un teatre mainstream, professional, que busca una alternativa a Barcelona per als santcugatencs, que puguin veure a casa, i així es va néixer com va néixer, i segueix fent el seu paper per al qual es va definir, però la Unió ha de fer el paper de recolzar tots els moviments de creació local, i per tant, que ara estan molt parats. Per què estan molt parats? Perquè fa 14, 15 anys que no tenim escenari. Si no hi ha escenari, no surt res. O sigui, l'escenari és el leitmotiv perquè la gent es llanci i tal, i tenim ara les companyies de teatre amateur estan baixetes, les de dansa, o les de dansa s'han d'espavilar en altres escenaris per poder-se ensenyar, les de música exactament música. Igual. Tot això s'ha de revitalitzar i necessites l'escenari. I volem un teatre, ara no sé com comenci, si ho aconseguirem, però la nostra idea és que estigui obert de dimecres a diumenge. Sempre estarà obert. El dilluns i dimarts segurament no, o estarà fet per coses internes, però de dilluns a dimecres ha d'estar obert, perquè donar sortida a tot això, que estem parlant de 35 o 40 entitats que fan coses. I per tant, i a vegades hauran de competir les entitats en veure quin és el millor projecte que el posarem en escena. Vull dir que entrarem en una fase molt nova i on l'orga que ha de dirigir això és participat precisament pel mateix Consell de Cultura, que és el que plega tothom.
Aquest comitè de què parlàvem, que està format en principi per un element de cada una de les taules, del teatre, la dansa, la de música, encabat doncs, per un de la Unió, de la Coalició de la Unió,
de l'entitat, sí.
Un del Servei de Cultura, el cap de Servei de Cultura, sí. El director del Teatre de la Unió, d'haver un director del Teatre de la Unió.
Sí, bueno, que serà el mateix cap de secció en aquest moment. Perquè pensa que la Unió queda dintre de la xarxa de centres culturals de la ciutat.
En aquest moment serien doncs, el Teatre de la Unió per una banda, la Sala Clavé, el Teatre Auditori i el Mirasol Teatre.
El Teatre Auditori viu a part, és un organisme autònom.
El Teatre de Mirasol.
Seria el Teatre de la Unió, el Teatre de Mirasol, la Sala Clavé, però també tots els centres culturals, centres cívico-culturals que tenim a la ciutat. Tot això és una mateixa gestió i tot això participa, o sigui, tot això està trenat per sota. L'únic que viuria al marge seria el... I té una direcció que és per tot, no una direcció per cada un. Això no vol dir... Això és arrencar, eh? Estem a l'arrencada. Això no vol dir que d'aquí 2 anys ho canviem i posem un específic només per fer la Unió. Però de moment ens sembla que per arrencar ens va més bé. Aquesta visió de xarxa, d'enxarxament de tota la comunitat que viuen a Mirasol, a la Floresta, a diversos llocs que tenen seus aquestes entitats, corals, no sé, tots, que ja hi parlem, doncs que per sumar-se com se sumen a la Unió. D'aquí 2 anys, doncs, si pensem que ja tot això ja té uns bons engranatges, i entrem ja en una fase, doncs, potser es posa una direcció, es fa un concurs per una direcció específica.
Perquè
és un teatre de 450 persones.
Sí, no, com important. A teatre té unes característiques fantàstiques.
Sí, sí, sí. Sí,
perquè
sí,
pot ser teatre a la italiana, pot ser teatre central, sí, sí. Fet igualment com el Teatre Lliure de Montjuïc.
Sí, sí.
O sigui que en aquest sentit és una...
No, és una cosa molt digna de la ciutat, i crec que venguem d'on venim, hem fet un salt endavant en el futur, el seu escenari ens varen dir l'empresa que el va construir, la part escenotècnia que s'ha fet aquest any, jo vaig pensar que ja estava feta, quan vaig tornar resulta que no, que s'ha començat a fer l'escenotècnia, i tot i que va...
Amb el que vol dir que ha costat més diners.
Bueno, no sabem el resultat, això, jo no ho sé, però no sé, és que ha estat 4 anys que no es va fer res. Bueno, vaig veure una foto d'una alcaldessa que mirava quina tela posava per anar a l'escenari amb una campanya electoral. Tu no ho vas veure? Pues, per res, estem. Ara espero que això s'acabi. La idea és que, bueno, tenim aquest problema amb aquestes empreses que a més no ho vegen a ningú i foten el que volen, però bueno, s'acabarà resolent i ja està. Però bueno, podem trigar 3 mesos més. Portem tants anys ja que ja no...
Jo sempre demano, veig un
horitzó.
Xavi, jo sempre demano que, si us plau, que sigui aviat, que ho pugui veure.
jo també, la veritat, portem 5 anys de retard. És que aquí no només ha estat la dissolució del consorci el problema, que ha estat un gran problema, perquè pensem que allò era una eina potser més... Però bueno, hem d'acatar el que ens diguin i al final si el polític no fa cap acció o intenta modificar algunes opinions perquè al final veus pros i contres i tens molts antecedents en molts llocs, no? L'altra cosa que ha afectat moltíssim ha estat la divisió. Una vegada ja feta pràcticament tota l'obra, quan ja l'edifici estava fet, de que el concurs havia de separar l'obra de la cenotècnia. O sigui, la Secretaria General va prendre una altra decisió que també té els seus arguments, no dic que no existeixin, de que no té res a veure l'obra amb la cenotècnia. I jo en aquell moment vaig anar a mirar no sé quants teatres d'Espanya sota la legislació espanyola s'estaven construint i em vaig trobar la meitat que estaven fets tot a cenotècnia i obra alhora, com el nostre, i per separat. Per tant, és una interpretació, no? Alguns ho interpreten d'una manera i uns d'una altra. Doncs la nostra secretària general va decidir de l'altra i així es va fer. Això vol dir que es va parar, que vam construir primer amb una unitat de gestió, que era el consorci, que ara ja no hi és, i que ara hauran de ser dos entitats separades amb una comunitat de propietaris, una situació una mica estrambòtica, però no en veiem cap altra. Per tant, allò que era una unitat ara s'ha de dividir a trossos, cosa que és, ja havent fet l'obra és complicadíssim i hi ha coses que s'han... Bueno, hem passat moltes hores, sobretot urbanisme de l'Ajuntament, com dividíem i pactant-ho amb l'entitat, etc. I l'altre problema és que la cenotècnia se separava, es tancava l'obra, però després queda la cenotècnia. No es va començar quan ja es havia decidit. Bueno, es va tenir que tornar a fer el concurs. Es van tornar a fer el projecte, les bases, la convocatòria, es presenten, no sé què, i al final guanya qui guanya. I resulta que guanya el projecte que ja havia guanyat quan anava junt, els mateixos. Aquests de Dilmer i el Fabré. Aquesta parella d'arquitectes que són els que van reconstruir el Liceu, sí, sí. Pues són els nostres, pues aquests van guanyar. I després, 2 anys i mig després, ja es podien reprendre les obres, però després no es van reprendre, no sé per què, i ni ningú ha donat cap explicació. S'han tornat a reprendre fa un any i 10 mesos, que i s'han allargat més del compte, però alguns...
Sí, que podem dir que haver-hi una legislatura que pràcticament no es va moure. Sí, sí.
Per
no
això et dic, jo quan he tornat m'he trobat els mateixos problemes, que és curiós, eh? Com passa la vida i les coses queden.
Des del punt de vista aquest de la determinació, de dir, aquest és un teatre que ha de servir, doncs, o no només, però sí tenir molt de cara a la feina amb les entitats amateurs, amb els teatres amateurs, amb els grups de música...
Amb la cultura local, és un compromís amb la cultura local.
Hi ha també, suposo, la idea de, tot i que el teatre auditori funciona, com deies, molt bé, però en compte és una altra cosa, d'intentar no coincidir en determinades coses al mateix temps. És a dir, bueno, el fet aquest de dir, doncs, si el divendres hi ha teatre al Teatre Auditori, doncs, si pot ser, pues, hi hagi dansa a l'altre, o això no es contempla.
Jo penso que tenim una necessitat de generar nous públics. O sigui, el Teatre Auditori té un públic molt fidel.
Un 84% d'ocupació.
Sí, sí, molt fidel, amb una edat també molt determinada i un target determinat. Però que dona una mitjana al voltant dels 60 anys. Clar, nosaltres hauríem de buscar ara el públic que no està allà, perquè no hi és, i l'hem de buscar, aquest públic. El podem atreure amb la producció local? Una part potser sí, que no s'ha sentit concernida massa per el que passa a l'altra banda, perquè aquí serà actor, i quan ets actor ja és diferent, ja del teu entorn també participa. Per tant, podem recuperar una part d'aquest públic. Però possiblement també hem de fer una petita, no dic gran, programació externa, buscant, diguéssim, aquell tipus d'espectacles més minoritaris i més adreçats a un públic dels 30 anys, diguem. Espectacles del Tarantana, de la Sala Beckett, bueno, aquest tipus de, que a Sant Cugat no s'ofereix. Per tant, aquesta, jo crec que la producció local, donar suport a aquesta creativitat, ens aportarà a un públic local que ara no està en lloc o està molt, molt poc representat, i un altre públic que senzillament no té massa interès amb el mainstream de programació, diguéssim, general que es fa i que té tant d'èxit, però que segurament busquen coses diferents. També el fet de repartir entre música, dir, jo què sé, cada dimecres farem música, doncs els grups locals han de venir, tots els que hi hagi, i han de tenir el seu espai, s'han de preparar, buscar, anar fent, i farem un públic nou, més jove, més, no sé, penso, vull veure-ho d'aquesta manera, i amb això estic esperançat. Per això, quan es va haver-hi el gran debat de què seria, quin contingut tindria el teatre, perquè al final, però el contingut ja el teníem com van començar, no és tampoc nou, això que està aquí plasmat, de la creativitat local, és el que hem pensat sempre. Potser en algun moment de la història es va pensar que el millor seria fer això, fer un altre, complementar el Teatre Auditori amb productes externs. Jo crec que la Unió pot tenir productes externs, però que busquin sobretot la creació d'aquest nou públic que ara no tenim enlloc, i per tant ha de tenir servei. Tenim una població molt àmplia, de molta edat, de molt joves, per tant hem de donar espectre, un espectre de programació més ampli possible.
Doncs Xavi, moltes gràcies per haver vingut. La veritat és que veig que ja són una hora, ja estem a punt d'acabar l'hora, i haguéssim pogut estar un mes, mitja horeta més, tranquil·lament, però jo penso que ha quedat clar dues coses. Una, que realment, si hi ha voluntat, queda poc per poder tancar-ho. Aquesta seria la primera. I la segona, que realment s'està pensant en un teatre que estigui dedicat bàsicament a la creació local, a la creació de la ciutat, sigui amb qualsevol de les branques de les arts escèniques.
Així es va aprovar en el Consell de Cultura. A més, tothom se'n va congratular.
Exactament.
Començant per el president de la Unió, que jo recordi.
Exactament.
No, és que no acabo d'entendre. O sigui, tu m'has cridat per contestar no sé què, perquè no he acabat...
No tant per contestar, sinó per explicar exactament des de l'Ajuntament com es veu, i ja està explicat.
Vale.
Xavi, gràcies. Vinga. Per haver vingut.
Oh, gràcies a tu.
Bé, la veritat és que ens queden molts pocs minuts, que vaja, dos minuts. I haig de dir, de totes maneres, que hi ha poques coses. Només hi ha aquest dissabte el concert de l'11è cicle a l'aire lliure de Camp Montmany, amb el món de Pau Casals. I després, evidentment, a tots els grups que actuaran a la festa major que comença avui i que acaba el diumenge. I, de moment, res més. I la setmana que ve parlarem també d'un grup d'aquí, d'una cosa important a l'estiu de Sant Cugat, les lectures a la fresca. Adeu!
Volia només dir-vos Bona festa major a tothom i no us perdeu res, res i res.
Gràcies, adeu.
És l'hora que els pobres homes ja tenen els ulls brillants i s'amaguen a les fosques per fer els jocs del contraband. M'han dit el seu nom abans, amb alguns hem encaixat les mans i a la llum d'una farola cantem els grans fins davant.